Sant Joanense 3, Voltregà 1.
Amb un ull posat a Sant Joan de Madeira, moments decisius d'aquesta final europea de l'Europa Cup femenina d'hoquei patins, per 3-1 al Voltregà davant del Sant Joanense. Cop d'ull a les notícies amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
Hola, bona tarda.
Què tenim?
El president dels Estats Units, Donald Trump, que ha anunciat aquesta tarda que vol prendre el control de l'estret d'Hormuz i bloquejar, diu, tots els vaixells que vulguin fer servir aquest pas d'accés al Golf Pèrsic, per on, recordem, hi circula el 20% del petroli mundial. Després del fracàs de les converses d'ahir al Pakistan, Trump ha ordenat a la Marina que actuï amb efectes immediats i que desmini la zona i que intercepti també els vaixells que hagin pagat un peatge a l'Iran. En una entrevista a la cadena Fox, Trump ha tornat a treure pit del potencial militar nord-americà.
Tenim l'exèrcit més fort del món amb diferència i tothom ho veu, ja sigui en Venezuela o el que hem fet amb l'Iran. I quan llegeixo les notícies falses que diuen no ho estan fent gens bé o els estan matant, podria eliminar l'Iran en un dia.
Encara en plana internacional, ens fixem en les eleccions al Perú, perquè a aquesta hora hi ha cues per votar i també retards en l'obertura d'alguns col·legis electorals en l'arrencada d'aquesta primera volta presidencial. S'hi presenten més d'una trentena de candidats i els favorits són tots conservadors. De fet, la més ben col·locada és Keiko Fujimori, que és la filla del polèmic exmandatari que torna a aspirar al càrrec en un país en permanent crisi política els últims anys. A Catalunya hi viuen prop de 57.000 peruans i a aquesta hora estan tancant les urnes al recinte firal de Montjuïc amb llargues cues des de primera hora del matí. Si us sembla, marxem fins allà amb la Montse Mir. Bona tarda.
Bona tarda. Acaben de tancar ara mateix després d'una jornada amb moments de molta cua per poder accedir al recinte, però que en l'última hora s'ha reduït molt i entre 4 i 5 els votants han pogut entrar sense esperar. N'hi ha, però, que han tingut problemes amb la documentació i no han pogut votar. És el cas de l'Álvaro.
Por el cambio en Perú. Pasa que hay mucha delincuencia. No se puede vivir en Perú, la verdad. Bueno, al menos para nosotros no se puede vivir ahí. Es muy complicado. El transporte es malo.
Votar és obligatori al Perú i si no ho fas reps una multa i també tens més dificultats a l'hora de fer tràmits administratius. Montse Mir, Catalunya Ràdio, Fira de Barcelona.
I acaben d'obrir la P7, gràcies Montse, a l'altura del Papiol a Barcelona en direcció Girona, que ha estat tallada aquesta tarda a causa d'un incendi d'un cotxe que ha quedat totalment cremat, tot i que per sort els ocupats han sortit il·lesos. Connectem, si us sembla, amb el nostre equip viari per saber si això ha provocat ja algunes retencions importants. Carmina Malagarriga, bona tarda.
Bona tarda, Berta. Sí, com deies, l'havia estat tallada una estona, una bona estona, i ara fa ben poc s'ha reobert, com has dit, però queda un carril obert. Ara hi ha 5 quilòmetres de retencions en aquest punt, però també afecta l'AP7 una mica més al sud, perquè hi ha retencions importants a Gelida i també a Martorell. Per sortir de Martorell, per la sortida de Martorell, per justament no trobar-se amb aquestes cues importants que hi ha al Papiol. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
Gràcies, Carmina, ja ho veus, també avui diumenge, també dia d'operació tornada per molts del cap de setmana, amb aquestes petites complicacions de l'AP7 per aquest vehicle incendiat.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé, fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Sou uns fons cabrons.
Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Que et sou de la broma.
Amb David Clopés.
I tant que sí, ho aplaudiu. Ho aplaudiu. Ho aplaudim.
Som els del Tot Gira en directe des de les 4 de la tarda avui fins a les 9 de la nit amb molts escenaris d'esport en directe. Ràpid repàs de marcadors. Comencem amb l'hoquei patins. La missió encara més difícil pel Voltregà a la final de l'Europa Cup femenina d'hoquei patins, Xevi.
Perquè marca el quart el Sant Joanense amb gol de Teixeira i perquè va consumint-se el temps i no arriba el segon del Voltregà. 14 i mig pel final. La derrota d'augment és clara de l'equip usonenc. Sant Joanense 4, Voltregà 1.
Futbol, primera divisió, arriba el descans, el partit dramàtic en la zona baixa de la classificació. Ho és pel Mallorca, que de moment fa la feina.
I guanya el Mallorca, ho fan dos gols de Morici. Ara mateix arriba el descans, Mallorca 2, Rayo Vallecano 0.
Com tenim el partit de la segona divisió?
Empatat a 0, Osca 0, Deportivo La Coruña 0.
Pinta negra, molt negra pel Tottenham.
Sí, perquè ha perdut finalment el camp del Sunderland. Sunderland 1, Tottenham 0. Tottenham ara mateix en zona de descens, a 2 punts de la salvació.
Tenim també en marxa des d'ara mateix, 5 de la tarda, partit de la Lliga CB de bàsquet, el Barça. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
Hola, David.
Juga a casa contra el Bilbao després del partit d'Eurolliga que l'obliga a guanyar divendres que ve, l'última jornada, per ser equip de play-in, en aquest cas contra el Bayern.
Doncs sí, queden encara prous dies com perquè no gestionin res i que avui vagin a guanyar el partit, però vaja, ja et dic, David, que el Palau és mig ple o mig buit, depèn de com tu miris. És una sensació una miqueta estranya. De moment, bé, acaba de començar, 2-0 guanya el Barça.
Més coses, també estem pendents de la final del torneig Master 1000 de Monte Carlo, tot un clàssic entre Alcaraz i Sinner.
I que Sinner ha guanyat el primer 7-6, ara Alcaraz està dominant el segon per 3-2 amb un trencament a favor, però compte que Sinner s'ha posat 15-30 i guanya aquest punt també 15-40, dues pilotes de trencament per Sinner per empatar el segon set.
Més coses, hoquei Lliga, un partit de la penúltima jornada, el que juguen Sant Just i Lleida.
I s'ha arribat al descans amb avantatge de Lleida per 2-3.
Més tard tindrem el partit que tancarà la jornada entre el Noia i l'Igualada, començarà a 8:45 en directe per Esport 3. I final de la Copa del Rei d'hoquei gel, juga el Puigcerdà.
S'ha acabat el primer període, li hem de dir períodes, si no en Marc Andrés em toca la gresca, perquè he dit parts, són 3 períodes l'hoquei gel, s'ha acabat el primer, de moment empat a 0, Jaca 0, Puigcerdà 0.
I vinga, cap a Sao João de Madeira, a Portugal, perquè Xevi Soler, Ana Romero, això ara mateix comença a pintar una mica negre pel Voltregà en aquesta final de l'Europa Cup femenina d'hoquei patins.
Contra el rellotge, l'equip de Sant Hipòlit de Voltregà, perquè queden ja només 12-27, i no n'ha de marcar un, ni dos, sinó tres, almenys per empatar el partit. I de moment, la portera del Sao João, Daniela Pereira, Dani Pereira, que s'està lluint amb unes quantes aturades increïbles. 12-22 pel final. Continua aquest 4-1 i el Voltregà atacant per buscar el segon gol.
Com anem de faltes?
Això m'heu d'ajudar vosaltres, nois.
Sant Joan en C7, Voltregà 6.
Mira, ja m'ho puc anar apuntant i ho puc anar comptant jo, perquè aquest marcador funciona a pedals.
Sí, està clar que el Voltregà necessita estructurar una mica més els atacs. Cada vegada el temps se li tirarà més a sobre i això vol dir doncs, que haurà d'escurçar una mica els atacs i llavors doncs, les contres que està tenint no acaba d'encertar la finalització. No? Sí que ha tingut alguna contra de 2-1 que han acabat tots triant el xut directe i potser doncs, era més l'assistència al segon pal, no? Però bé, són...
Precipitació, no?
Exacte,
segurament,
doncs, sí.
Per veure's, diguem-ne, 3 avall del marcador, no? I que no et fa tenir el cap fred.
Exacte.
Aquí també l'experiència d'haver jugat o no finals també hi pesa, no? A la vostra època, quan no paràveu de guanyar Copes d'Europa, aquest sí, tipus de partits els sabíeu jugar per l'experiència que suposava jugar finals.
Sí, de totes maneres, hi ha alguna jugadora que també té aquesta experiència, no? I pensava que el Voltregà es faria fort en aquest sentit. És cert que el Sant Joanense doncs, és un equip que no és dels millors posicionats a Portugal, però sí que està a la tercera o quarta posició.
I quartes, té, doncs, em sembla que són quartes.
Quartes sí.
I doncs, té jugadores que són internacionals, no? Com és la Joana Teixeira, que ha marcat el gol, o la Caterina Costa, i això doncs, els hi dona aquest plus. Llavors el Sant Joanense també té una jugadora, la Sofia Reyes, que és l'única jugadora que podrà dir que si en aquest cas guanyen el partit, aixecarà 2 cops consecutius a la World Skate Europe Cup.
Ho has dit molt bé, eh?
És el que... Uau, jo no m'atreveixo a dir-ho, eh? Jo diré l'Europa Cup, eh?
Això ve a ser el que abans en categoria masculina era la CERS.
Sí.
La CERS de tota la vida, el que passa que, clar, això va començar la temporada passada. Abans només hi havia la Champions en categoria femenina. Ara tenim la Champions i l'Europa Cup.
De fet, és un aspecte molt positiu pel hoquei femení, no? Que vagin sortint competicions i que es vagin, entre cometes, igualant a les del masculí. I bé, que al final doncs, vagin apareixent equips que potser no tenen tantes oportunitats de jugar a competicions europees.
L'ha tingut Vilamala ara, però s'ha tornat a topar amb Pereira per intentar buscar el segon del Voltregà, que almenys li doni una miqueta de vida. Som a 11:25 del final del partit, a punt d'entrar en els últims 10 minuts i jugant en atac l'equip català, amb Anna Bosch, una de les veteranes, que avui no ha tingut una aportació molt destacada. Jugant per Berta Ferran. Ara és Comas, que busca la jugada, però és veritat que la possessió hi és, però les jugades de parell no hi són. Ferran, se li esgota la possessió. El llançament és del mig del camp, la toca Ferran, però la pilota ni tan sols va a porteria. La recupera el Sao Joanense. Arribem als 11 últims minuts d'aquest partit, d'aquesta final, que de moment pinta colors portuguesos, i encara més ara, perquè la jugada de Costa, que acaba en gol, un gol que ni tan sols s'esperaven que xutés, doncs Costa ha pintat la passada, ha acabat xutant, caral, que se l'ha passada perquè esperava que la pilota aniria a l'altre cantó, i ara quasi, quasi sí, que la final, si no estava complicada, si no està impossible, perquè en l'esport no hi ha res impossible, està molt i molt i molt i molt i molt i molt difícil. Són 10-49 pel final, l'avantatge ja és molt gran, marca el cinquè el santjoanense, santjoanense 5, Voltregà 1.
Buf, aquest cinquè sí que és una llosa, gerro d'aigua freda, congelada, Anna, clar, 4 de diferència, menys d'11 minuts pel final, complicat per no dir impossible, eh?
Sí, la veritat és que sí. Jo n'estic segura que són d'aquells equips que s'enfronten 10 vegades al que vindria a ser l'any, i la majoria de partits doncs acabarien perdent per un gol de diferència o petant fins i tot, no? Perquè realment són equips bastant similars, que tenen qualitats semblants. Però bé, està clar que l'equip de casa s'ha fet fort, i que el santjoanense doncs ha arribat a la final per guanyar-la.
Sí, sí, no fa la pinta que se li pugui escapar aquest títol a les portugueses. 5-1 està guanyant el santjoanense, 5-1 està perdent el Voltregà. Per cert, passo pel bàsquet, digues-se bé, Barça-Bilbao, com comença el partit, Macià?
Bé, pel Barça, bé, ara mateix 10-4 amb una possibilitat de 12-4 que culmina molt bé Xenguelia. De moment no sent el millor partit del Barça, el resol amb molta solvència, podríem dir.
Estan jugant, diguem-ne, equips teòricament, jugadors teòricament suplents, és a dir, estan entrant molt la rotació, de moment, o no?
Sí, home, per exemple, Foll està jugant bastants minuts, que normalment a l'Eurolliga juga 0 minuts. Juan i Marcos també hi és, per la lesió de Satoranski, que encara no s'ha dit res oficialment, però que es perdrà el que queda temporada. Suposo que sortirà Juan Núñez en algun moment, però vaja, que sí, que s'està rotant molt, s'està rotant moltíssim.
Clar, el partit de divendres és una final contra Bayern. Recordem que el Barça depèn d'ell mateix per ser equip de play-in. Play-off ja no el pot aconseguir a l'Euroliga.
No, play-off impossible, podria arribar a quedar fora, però el més probable és que faci play-in, tant si guanya com si perd, menys probable, però no és impossible, diguem-ne. Guanyant és possible un Mónaco-Barça 9è contra 10è, però també podria ser l'Estrella Roja. Cal assegurar la victòria davant del Bayern de Pesic, que ja ho té tot fet.
Perquè el factor pista el Barça el pot tenir en aquest play-in? A favor?
Sí, podria arribar a quedar 8è amb una combinació de resultats. En aquest cas, el primer partit el jugaria amb el factor pista en contra, però si perdés, el segon partit seria amb el factor pista a favor contra el guanyador.
D'acord.
Del duel 9è contra 10è. Per tant, això... Però el primer partit ja no el podrà tenir segur, el factor... Bueno, no, clar, si és 9è contra 10è i ets 9è, sí, pots arribar a tenir el factor pista, però llavors encara queda un segon partit.
Exacte. Són dos partits, eh? Per tant,
sí.
Veurem com acaba tot plegat. Marcador ara mateix, Macià?
12-4 de 8 al Barça al minut 7.
Recordem que avui han jugat Manresa i Penya aquest migdia, i que ha guanyat el Manresa. Amb la Penya, jo crec, tu hi eres, al Nou Congost, pensant una mica en la tornada, bé, la tornada, el tercer partit definitiu contra AEK a la Champions, eh?
Sí, a més amb les baixes del Tomic i el Birgander, que són dues baixes. Jo, la Penya ha estat a punt de guanyar, si no arriba a ser per dos triples de Ferran Bassas, eh? I veurem si la Penya pot aconseguir que Birgander es desvesteixi, es vesteixi de curt el partit de dimecres que ve, cosa que ara mateix no és impossible, però és complicat.
Bé, a tot això, a la final de l'Europa Cup d'hoquei patins, l'ha tingut el Voltregà amb una falta directa que no ha aprofitat l'equip d'Osona.
Així com va fer i Alexia, que sí que va aprofitar la falta directa per desnivellar el partit contra el Sant Cugat, avui s'ha topat de nou amb Pereira, que de moment està fent un partit impecable, no ha aconseguit aquest gol de falta directa, 5-1, 9-13 pel final, a més una picabaralla ara entre Anna Bosch i Costa, que embruta una miqueta el partit, que tot es calmi, es reprèn el partit. 9 minuts pel final, continua perdent l'equip català, compta la compta del santjoanense. Costa, doncs per un pèl que no arriba al 6è, 9 minuts pel final, 5-1, perd el Voltregà.
Era, per cert, la primera falta directa que tenia, el Voltregà, sí, oi?
Sí.
Ah, si no aprofitem aquests petits detalls, tampoc, avui, Anna?
Sí, exacte, al final és com tot, no? Els detalls marquen la diferència, aprofitar les pilotes parades, el guanyar la majoria de boles dividides, l'estar, doncs, un pèl més actiu que l'altre equip, no? Bé, és cert que és com la sensació d'un globus, no?, que s'estan com desinflant, que sí que els hi toca, doncs, batallar-ho tot fins al darrer segon, però que l'escenari és massa complicat.
Quant queda pel final, Xavi?
8-20 pel final, recordem, 5-1.
5:15. El Voltregà jugant aquesta final, instants finals, no pinta que pugui remuntar, 5-1 està perdent davant del Sant Joanense. El Barça de bàsquet està guanyant, sembla que obre una mica d'escletxa, Macià, el Palau Blaugrana.
Sí, 15-7, el Barça que sembla que de mica en mica, tot i que no està fent un grandíssim partit en la notació, però bé, a Xenguelias que és molt millor, per exemple, que els seus rivals. Ara hi ha un triple de Brizuela que situa el 18-7, vull dir que fa la sensació que el Barça menys pot fer més.
Moment important a la final de Monte Carlo. Ja sabeu que és el Masters 1000 que precedeix sempre el Godó. El Godó oficialment comença aquest cap de setmana amb les prèvies, demà ja amb els principals caps de sèrie, i Sinner Alcaraz que estan fent l'enèsim partit l'un contra l'altre en una final. Compte perquè és un moment delicat per Alcaraz, eh?
Sí, perquè estava guanyant 3-1, però Sinner li ha recuperat el servei i ha estat capaç de guanyar 3 jocs consecutius. Ara guanya 4-3 l'italià, servirà Alcaraz, però que l'hem vist molt descentrat en els darrers punts, no en posa ni una dins, per entendre'ns. Per tant, Jannik Sinner ara mateix podria estar a només 2 jocs del títol i del número 1 del món.
I ja sabeu que avui hem obert tot gira des de Rubé, des del velòdrom de Rubé, on Tadej Pogacar s'ha quedat a les portes de guanyar l'únic monument ciclista que li falta. Finalment, la victòria ha estat per Wout van Aert, pel belga, en un cara a cara amb Tadej Pogacar. L'Isaac Vilalta treballant des del velòdrom de Rubé, buscant protagonistes, crec que endavant a pas.
Al costat de l'Ivan García Cortina, ciclista asturià de l'equip Movistar. Ivan, què tal, com estàs?
Muerto. La verdad que muerto ya.
Oye, antes de hablar de la carrera, te pregunto por las duchas, porque vienes de las duchas míticas de Rubé, que esto tiene que ser el placer más grande de un ciclista a quien le gustan las clásicas como tú.
Sí, yo creo que soy un ciclista romántico para esas cosas, ¿no? Y al final eso es un pedazo de historia, ¿no?, que todavía tenemos oportunidad de vivir. Y las que más o menos estoy contento de cómo sale la carrera, suelo tener ese ritual de ir a las duchas.
¿Ha quedado agua caliente?
Quema, quema. Sí, sí, la verdad que sí.
Decías, has acabado contento. Bueno, una buena Rubé en general.
Sí, no, la verdad que acabé muerto, ¿no? Al final tuve un pinchazo ahí antes de Carrefour, justo el tramo anterior de Carrefour. Iba en el grupillo ahí para hacer entre los 20, más no tenía, ¿no? Entré en cabeza en la mayoría de los tramos. Arenberg lo pasé ahí en un segundo grupo, que estuvimos ahí peleando un buen rato. Luego ya fue todo cuestión de piernas. Nos pilló Van der Poel por detrás. Se seleccionó un poco al grupo, yo no tuve piernas para seguir con el grupo de Polit y compañía, y luego las pasé puta los últimos 50 kilómetros. Y aguantar, y bueno, al final contento con la... con cómo acabó la carrera.
Es cierto que había viento de cola, pero se ha ido rapidísimo.
Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, son carreras que cuando pega el viento así son muy duras, porque no hay un momento de paro, no hay un momento de aprovecharte de la rueda de los que vayan tirando, porque todo el mundo empuja. O sea, al final con viento de culo, pues todos gastan mucha gente, o sea, todos gastamos mucho. Y como te digo, no tenía más.
Ya te lo habrán contado, pero ha ganado Van Aert.
Sí, lo vi. Bueno, me dejó por la radio a falta de 5 así, que había hecho segundo Pogacar, así que habrá que aguantar otro año más.
Iván, muchas gracias.
Gracias.
Passen 18 minuts de les 5 de la tarda. Xevi, quan queda pel final la Sau Joao de Madeira?
6-20, i ara sí que sembla que el partit està totalment anestesiat. L'ha anestesiat el Sant Joanense, el Voltregà, que ja... sense cap i només amb cor està intentant buscar el gol, però ni així l'aconsegueix. El marcador és molt clar, Sant Joanense 5, Voltregà 1. Entrem a veure ara mateix els últims 6 minuts de partit.
Pausa ràpida, res, 2 minuts i rematem aquesta final.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
Llibre de l'amor.
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de l'Abacus de la plaça Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem al suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Paula Mal i el Teatre Tívoli. la meva vida. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, esperit de Sant Jordi.
A Bacus, Sant Jordi és més.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a potrullir. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David López.
Ha començat ja la segona part, primera divisió de futbol. A Mallorca, guanya el Mallorca, 2-0 davant del Rayo. Sortiria el Mallorca del descens. Dos gols de Morici, ja en du 21 en aquesta lliga. En bàsquet, Lliga CB de bàsquet, Macià, el Barça posa la directa. Avui no vol complicacions.
No, de moment. Aquest Barça ja sabem que té caigudes en picat, de rendiment. Ara mateix 21-7, clar, que avui està visitant el Palau el 9è de la CB, vull dir que tampoc és un equip per menysprear, però sí, de moment pinta que el Barça guanya i guanyarà 21-7 a cap de començar el segon quart.
Quin partidàcí, era Alcaraz, final Masters 1000 de Monte Carlo.
I compte, moment delicadíssim per Alcaraz, pilota de break per l'italià, que es podria posar en 5-3 i només li quedaria servir per acabar emportant-se el títol, ho estan dient. Moment complicat, Sinner està jugant ara a un nivell altíssim i colpejant duríssim la pilota. A més, Alcaraz defensarà aquest punt amb segon servei. Podem estar a 5 minuts d'acabar el partit o una hora i mitja, perquè porten més de 2 hores per jugar un set i 16 jocs del segon.
Ara estava pensant, al fons, l'inici de temporada de Sinner és espectacular. Pràcticament sí. Ha guanyat tot el que ha jugat, no?
Va perdre a l'Open d'Austràlia a les semifinals amb Djokovic, però després s'han portat els dos Masters 1000 d'Indian Wells i de Miami i podria guanyar aquí el seu tercer Masters 1000 d'aquest any i el seu cinquè consecutiu, perquè va guanyar els dos últims del 2025. Se li ha marxat llarga, per cert, aquesta pilota de Sinner, per tant, el Alcaraz salva una situació complicada. Dius, en aquest setè joc, 40 iguals, 3 a 4 per Sinner, serveix al Alcaraz.
Recordem que és el millor de 3, eh? És a dir, que si guanyés aquest set Sinner, s'acaba la final, perquè el primer l'ha guanyat 7 a 6, el tie-break. 4 a 3, servint Alcaraz per empatar a 4 jocs en aquest segon set de la final de Monte Carlo, abans que Alcaraz se'n vagi cap a Barcelona per començar la seva participació al Godó. No sé quin dia debuta Alcaraz al Godó.
Doncs serà dimarts o dimecres, perquè acostumen a saltar-se la primera ronda als caps de sèrie. Torna a tenir pilota de trencament Sinner.
Bé, ara vaig amb aquesta pilota de trencament de Sinner. Abans, no ha canviat res, oi, Xevi, en aquesta final de l'Europa Cup femenina d'hoquei patins?
No, que ara juga amb superioritat al Voltregà per l'expulsió de Teixeira, però que ni així està ja no marcant gol, sinó tenint oportunitats de gol. Entrem en els últims 4 minuts, encara jugant amb una jugadora més. L'equip osonenc, però sense marcar, 5-1 guanya el Sant Joanens.
La sensació que tenim ara és que cada errada que comés el Voltregà l'ha penalitzat amb gol el Sant Joanens.
Sí, al final la diferència està en l'efectivitat. I podem dir doncs, que l'equip portuguès les ha tingut totes de cara i el Voltregà doncs, potser no ha set el dia més encertat, però és com tot, no? De tot toca aprendre, de tot toca agafar lo positiu i en aquest cas doncs, poder dir que són subcampiones.
El Voltregà, per cert, que recordem, a l'Hockey Lliga són desenes, no tenen opcions de jugar play-off, que jugaran els quatre primers classificats. Podríem dir que la temporada, com aquell qui diu, ja la tenen acabada perquè tenen tant de marge respecte a les places de descens. Hi ha com tres lligues en aquesta Hockey Lliga femenina, no? Els que lluiten per poder jugar play-off i, per tant, pel títol. Un segon grup on el Voltregà i és còmodament a la zona baixa, i després els que lluiten pel descens, que estan clarament distanciats respecte a aquests equips de la part mitja de la classificació. Xevi, això és a punt d'acabar.
3 minuts falten perquè el Voltregà sigui subcampió d'Europa, perquè el Sant Joanense es proclami campió d'aquesta Europe Cup. Compte que ara se'n va sol a Couto per l'1 contra 1 amb Canal. L'atura bé la portera del Voltregà, no fa més gran la ferida. Ara si entrem en els 3 últims minuts, el Voltregà que perdrà, caldrà confirmar el marcador perquè està guanyant Sant Joanense 5-1.
Per cert, teníem a Sinner amb avantatge per trencar-li el servei a Alcaraz. L'ha acabat guanyant el joc?
Efectivament, ho ha aconseguit. Està 5-3 ara mateix, servint Sinner per emportar-se al Masters 1000 de Monte Carlo, el que seria el seu primer gran títol en terra batuda. Tots els Masters 1000 que ha guanyat ha estat a pista dura, no ha guanyat Roland Garros, i alerta que en aquest torneig es decideix el número 1. Qui es posa primer en tornejos? Han guanyat 26 tornejos cadascun, i en el cara a cara, domina el Alcaraz 10-6, podria Sinner posar el 10-7, i seria un cop sobre la taula en l'inici de la temporada de terra batuda.
És a dir, si Sinner guanya Master 1000 de Monte Carlo, es col·loca com a número del món, li pren la condició a Alcaraz?
Doncs sí, perquè hi ha més de 1000 punts de diferència entre els dos, però què passa? Que Sinner, aquesta temporada de l'any passat, estava sancionat per dopatge, i per tant no va sumar cap
punt, no defensa
cap punt, i Alcaraz en defensa un munt.
I compte, perquè té un 30-0 Sinner servint, és a dues pilotes d'anotar-se aquest tercer Masters 1000 de la temporada per a ell, el Masters 1000 de Monte Carlo.
Sinner està jugant de cine, que diria Arbusà o Marc Andrés, els especialistes en aquests jocs de paraules a la redacció. No, la veritat és que està fent un partit increïble l'italià en una superfície on a priori Alcaraz és superior. Déu-n'hi-do, quin globus que salva Alcaraz. S'agafa a la pista d'una manera espectacular al murcià, perquè no està jugant ni molt menys ara els seus millors punts, però es manté encara dins del partit, i força l'error de l'italià. 30-15 per Sinner, que necessita encara dos punts.
Doncs dos puntets li falten a Sinner per guanyar el Masters 1000 de Monte Carlo. Torno a passar per l'hoquei patins. Quan queda pel final, Xevi?
Compte que hi ha falta directa del Sant Joanense. L'aturada de Caral Sala, el xut de Sat. 2 minuts, 4 segons, a punt d'entrar en els últims 2 minuts perquè s'acabi aquest partit, aquest 5-1 de moment molt clar per l'equip portuguès.
Vinga, va, tornem al tennis. 30-15, servint Sinner.
Serveix l'italià, no li entra aquest primer servei, silenci total. Per cert, ha començat el partit, després s'ha trencat l'estadística amb una dada curiosíssima, i és que en aquests 16 partits que havien disputat abans s'havien guanyat l'un a l'altre 1.651 punts concretament. És a dir,
fins i tot
empataven amb això. Pilota a la xarxa d'Alcaraz, Sinner 40-15, dues pilotes de torneig de número 1 del món, de posar-se per davant d'Alcaraz en títols aconseguits. Això sí, Alcaraz domina 7-4 en Grand Slams, que és al final el més important, però per Sinner seria un cop enorme imposar-se al Alcaraz en terra batuda.
Recordem que Alcaraz és l'actual campió de Monte Carlo, i que és la primera vegada que es troben Sinner i Alcaraz. Primer enfrontament de la temporada, serveix Sinner per endur-se la final.
És el primer enfrontament de la temporada i primera vegada dit que Sinner podria guanyar Monte Carlo un Masters 1000 de terra batuda. No li entra el primer servei, anem amb el segon. Silenci total en aquesta pista Rainier tercer de Mònaco. Serveix l'italià i la resta d'Alcaraz, que se'n va fora, ho estàvem dient, increïble al final de partit de Sinner. Ha guanyat 5 jocs consecutius Alcaraz en terra batuda. Jo crec que no hi ha ningú més en el món que pugui fer una cosa així. L'hem vist una mica desquiciat al final el jugador murcià, però és que Sinner ha estat a un nivell increïble. S'apunta el seu primer Masters 1000 en terra batuda, li pren el número 1 Alcaraz. Comença ben calenta la temporada de la terra batuda al circuit europeu.
El felicita Carlos Alcaraz. Sinner
Sinner, que aixeca els braços, guanya el primer torneig important de la gira de Terra Batuda. Veurem si es tornen a trobar a Roland Garros, probablement a la final, perquè ja és habitual que aquests dos tenistes, els dos millors tenistes del moment, es disputin els títols de la temporada. De moment, Sinner per davant aquesta temporada, ja ha guanyat, recordem-ho, Indian Wells, també va guanyar Miami, ara guanya Monte Carlo. En el cas del Karat, aquesta temporada...
Open d'Austràlia.
Open d'Austràlia. És a dir, home, ha guanyat menys, el que passa que ha guanyat un gran slam. Per tant,
sí, no.
A nivell d'importància, sí que ha guanyat més, en aquest cas, Carlos Alcaraz. Bé, doncs, gràcies, Alfons. No marxis gaire lluny, perquè de seguida també comença partit
en
important.
15 segons.
A la Premier League, que també seguirà l'Alfons Gorina, és un Chelsea-City, partit important pel City, perquè ahir va perdre l'Arsenal, i si guanya el City de Pep Guardiola, doncs seria un cop important en la lluita per la Premier. Senyals horaris de 6:15, ara centrats en l'hoquei patins, perquè Xevi, s'acaba o no la final?
S'acaba ara mateix aquesta final. Les jugadores del Sant Joanense celebren el títol, les jugadores del Voltregà decebudes, conscients que han fet un gran treball, però que al final el partit els hi ha pesat. Ha acabat amb molta diferència, segurament més diferència de la que podien esperar. Ha acabat amb aquest Sant Joanense 5, Voltregà 1. El Voltregà, subcampió d'Europa, no ha pogut tornar a guanyar un títol europeu 7 anys després, però això sí, ha competit en aquesta final a punt per tornar a ser un equip gran a Europa.
Anna, no ha pogut ser. Tot ho teníem en contra a nivell ambiental i segurament aquí el que ha faltat més és experiència en finals. Per un Voltregà, que recordem-ho, és un nou projecte amb jugadores joves del planter, de la base, i per tant...
Espera't un segon, David, perquè abans que parli l'Anna, de fet parlarem una coneguda de l'Anna, que és l'Esther Vistós, la capitana del Voltregà. Com estàs?
Bueno, ara mateix tristes. Crec que se'ns en va... Un partit que no ens ha sortit res, que ho havíem lluitat fins al final, però bueno, això és un esport i crec que ens han perjudicat les contres, que no ho havien fet en tota la competició, però bueno, crec que arribar aquí també és un premi, però no poder portar la Copa de l'Hipòlit, ens sap greu, però és el que hi ha.
Ara estàs molt trista, no sé si amb el temps valoraràs el que heu aconseguit.
Sí, esperem, ara queden 3 partits de Lliga on intentarem tornar-nos a posar per tornar a competir aquesta competició i poder l'any que ve, qui sap, i poder guanyar-la.
Esther, vés amb les teves companyes que ara esteu allà celebrant-ho. Merci a la capitana, que de fet estava plorant ara en aquest moment que és dur, i deixa'm també que parli amb alguna jugadora més. Anna, deixa'm que et faci 3 preguntetes. Anna, com esteu ara? Em deia l'Esther que estava molt tristes. Clar, tu veus el marcador 5-1. Potser és molt més dur del que realment ha sigut.
Sí, jo crec que és un resultat que no ens mereixem. La veritat que ha sigut un cop dur, perquè bueno, és una cosa que portem esperant ja des d'un any, però bueno, tota la vida és una de les copes que creiem que ens mereixem, i arribar aquí a la final i perdre-la d'aquesta manera és un cop molt dur, però bueno, això ho tirarem endavant i seguirem lluitant per veure si l'any que ve podem arribar i guanyar-lo, que és el nostre objectiu.
Ja, feia molts anys que no arribava a una final europea, tu ets de les que també has aixecat Champions. Al final també s'ha de valorar, per Voltregà, tornar almenys a estar aquí.
Sí, això. Nosaltres sabem quin equip tenim ara i la copa que nosaltres ens mereixem i podem lluitar és aquesta, per això és un cop molt dur no poder-la aconseguir, però bueno, seguirem treballant, que és el que toca, i com a equip, que som molt equip nosaltres, ho tirarem endavant.
Ànims, Anna.
Gràcies.
L'Anna Bosch i l'Esther Vistós, segurament les dues jugadores més veteranes.
Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb en Xevi Soler. S'ho estava escoltant la Romero. Estem parlant de jugadores que havien coincidit amb tu, oi?
Sí, exacte. Totes dues poden dir que han aixecat títols europeus. Sí que som molt conscients que l'equip ha canviat, no? I per això doncs, les dues doncs, feien èmfasi que potser doncs, no poden competir amb els equips de dalt, però sí que poden competir doncs, amb el que vindria a ser aquesta competició, no? Llavors, els hi sap molt greu, perquè al final, quan tens les expectatives tan altes i tens un títol a tu que tan a prop, doncs et sap greu perdre'l, però al final amb el temps te n'adones que has arribat molt lluny, no? I que bé, que això els hi obre camí a l'any que ve poder tornar-hi i aixecar-la.
Deuen ser les
dues úniques que encara queden, que van coincidir en aquella època daurada quan tu eres la capitana, oi, d'aquell Voltregà?
Exacte, sí.
Veia que t'emocionaves, eh? Que quan les escoltaves se li escapava les llàgrimes a l'Ester Vistós, eh?
Sí, de fet, les seves paraules, no?, ens arribaven una mica aquí, ens emocionaven. Sí que és cert que és això, no?, que quan estàs a una final, perdre-la és dur, i quan ho fas, ja et dic, érem molt conscients, no?, que el partit era complicat, però que ho podien tirar endavant i potser doncs els astres no s'han alineat a favor i avui no els han sortit les coses, però n'estic segura que d'això n'aprendran.
Molt bé, doncs l'Anna Romero, que avui ens ha acompanyat en aquesta final de l'Europa Cup femení d'hoquei patins, no ha pogut ser, el Voltregà no ha pogut tornar a aixecar un títol europeu com aquelles 6 copes d'Europa, l'última el 2019, ja han passat anys, però la realitat del Voltregà és una altra. Ara és un equip que aposta per la base en la seva categoria femenina i per tant, doncs pas a pas, de moment ja s'ha fet el més important, que és tornar a una final europea. Aquesta final de la segona competició europea s'ha perdut clarament 5-1 davant del Sant Joanense, però tornarem, eh?
I tant, i penso que el Voltregà doncs, té una fita històrica, que és que aixeca títols europeus tant a nivell masculí com femení, que això pocs clubs ho poden dir.
I tant que sí. Gràcies, Anna, fins la propera. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
5-1 ha perdut el Voltregà aquesta final de l'Europa Cup femenina d'hoquei patins amb el Xevi Soler des de São João de Madeira. Mirarem de recuperar la comunicació amb Portugal per poder tancar aquesta final amb el Xevi i potser sentir alguna protagonista més. A veure, situo marcadors i començo un futbol. Recordeu que el Mallorca, amb 2 gols de Morici, en porta 21, oi? A la Lliga has dit, Oriol?
21, sí.
Està guanyant 2-0 el Rayo i ara mateix sortiria del descens.
Ara mateix, de fet, tindria el descens a 2 punts i cauria l'Elx amb 32, a la Ves 33, Sevilla i Mallorca amb 34. Si s'acaba el partit tal com està ara mateix, 15 de la segona part, Mallorca 2, Rayo Vallecano 0.
Recordeu que també tenim en joc un partit a la segona divisió.
Aquí no hi ha gols de moment, al 18 de la segona, Osca 0, Deportivo de la Coruña 0.
En futbol internacional ja està en marxa el partidàs de la jornada de la Premier. A Stamford Bridge, Alfons Gorina, Chelsea City, i és una oportunitat d'or pel City de Pep Guardiola, perquè recordem-ho, ahir l'Arsenal, el líder, va punxar.
Sorprenent derrota de l'equip de Mikel Arteta amb el Bournemouth a casa, a més, 1-2, i per tant, ara mateix, clar, sembla que hi hagi un abisme entre el City i l'Arsenal, perquè està a 9 punts, però és que el City té 2 partits menys, per tant, podrien ser només 3 punts, i és que la jornada que ve, a més, hi ha un City-Arsenal, per tant, si sumes totes les victòries, que també és complicat, el City podria empatar amb l'Arsenal, amb un Arsenal que semblava que tenia el títol molt coll avall fa només unes poques jornades.
Ara mateix, Arsenal líder 70, City segon 61 punts, el United és tercer amb 55, l'Aston Villa és quart amb 55, tanca Champions. Anglaterra aniran 5 equips la pròxima temporada. El Liverpool amb 52 i el Chelsea seria ara mateix equip d'Europa League amb 48. Per ells és important avui guanyar per tenir opcions, seguir tenint opcions de ser equip Champions. De moment sense ocasions, en aquest Chelsea City, compassos inicials.
No, ocasions clares, molt més control del City i el Chelsea esperant les contres.
Si s'ha posat en un merdeu, continua en un merdeu, és el Tottenham, que us certifico la derrota avui al camp del Sunderland. Sunderland 1, Tottenham 0 en aquesta Premier League, ara mateix a 2 punts de la salvació. I a Itàlia s'acaba el partit del Nàpols contra el Parma. Parma 1, Nàpols 1, això vol dir que l'Inter de Milà aquest vespre té l'oportunitat de fer una mica com el Barça a la Lliga Espanyola, situar-se amb 9 punts d'avantatge al capdavant de la classificació respecte al Nàpols en cas de guanyar el Como, entrenat per Cesc Fàbregas, a partir de 3:15 del vespre.
Molt bé, més coses. Lliga CB de bàsquet, Palau Blaugrana, Res Macià, el Barça. Deies que havien de donar una mica de temps, per veure si en algun moment baixaven el pistó. De moment, jo el que estic veient és que no sembla que aquest partit de CB avui s'atrevessi.
No, hi ha una pau inesperada al Palau. El Barça està guanyant ja de 21 a 2 minuts pel descans. Recordem que és el 9è classificat de la Lliga CB i de moment veiem que fins i tot els jugadors de rotació com Yusuf Folk, que pràcticament no juguen mai, escolta, avui van sobrats. Estan guanyant ara mateix. El Barça està guanyant de 21, 39 a 18.
Molt bé, més coses. Hoquei patins, avant penúltima jornada, penúltim partit de la jornada, el que juguen Sant Just i Lleida. Com van les coses,
ara,
Oriol?
A 9 minuts perquè s'acabi, guanya el Lleida, la pista del Sant Just. Em sap greu, Nàdia, la nostra productora, que és del Sant Just.
No, Sant Just, sí.
Sant Just 2, Lleida 3.
I l'Oriol està molt obsessionat amb aquesta final de la Copa del Rei d'Hoquei Gel, molt. Un esport que li encanta a l'Oriol. Sí. I amb aquest Puigcerdà que busca el títol de Copa, això sí, a domicili, perquè el juguen aquesta final a Jaca contra el Jaca.
Busco llocs on faci fred. Jaca, un Puigcerdà 0, partit al segon període, queden 8 minuts perquè s'acabi.
De seguida anirem fins a València, fins a la Ciutat Esportiva de València, perquè a partir de les 6, transmissió d'un partit que podria ser històric. El Sant Andreu, la Unió Esportiva Sant Andreu, busca avui l'ascens a la Primera Federació, el que abans era la segona B. Ja hi ha jugat fa uns quants anys, però fa moltes temporades que intenta retornar a la categoria de bronze del futbol espanyol. València, Mestalla, Sant Andreu. Si guanya el Sant Andreu avui mateix ja pujarà de categoria i hi ha festa grossa preparada al barri de Sant Andreu. Però abans, me'n torno fins a Sant Joan de Madeira. Hem recuperat la comunicació amb el Xevi Soler. Xevi, per en què ens expliquis com estan els ànims entre les jugadores del Voltregà després de perdre 5-1 aquesta final de l'Europa Cup femenina d'hoquei patins.
Malament, malament. Ara els hi han donat la medalla del subcampionat. Elles s'estan quedant per viure aquesta entrega de medalles a les jugadores del Sant Joanense i la veritat és que no fan bon aspecte, no fa bona fila el que estic veient. Mira, per exemple, jo ara em puc acostar a l'Alexia. Alexia, et faig dues preguntetes. Ara esteu virant aquí molt esportivament com donen aquesta medalla al Sant Joanense. Hi ha hagut molta diferència. Aquest 5-1 fa justícia. Què ha passat perquè hi hagi tanta diferència en el marcador?
Jo crec que no hi ha tant de joc, no ha hagut tanta diferència, si més no, elles han tingut alguna contra que han sabut aprofitar i potser nosaltres no hem estat encertades i potser no hem jugat com nosaltres sabem, però jo crec que aquest resultat doncs el mereixem i bueno, a seguir, a lluitar i és el que toca.
Tu ets una de les que també tens els ulls plorosos com moltes de les teves companyes. No sé si amb el temps, li he demanat abans a l'Ester també, podreu valorar el que realment heu aconseguit. Des del 2021 es jugava una final europea, molts anys després, el Voltregà no és el mateix, i heu aconseguit tornar a una final europea.
Sí, òbviament, el Voltregà fa uns anys estava al top, ara potser no està tan al top, i amb les competicions europees sí que estem contentes d'haver arribat a la final, però no estem satisfetes amb aquest resultat. Veníem aquí a competir. Jo penso que a la semifinal sí que ho vam fer, aquí ens ha costat una mica més, veníem a guanyar i no ho hem pogut fer. Espero que algun altre dia puguem arribar aquí, sé que és complicat, però a veure si algun dia podem tornar a arribar i guanyar aquesta copa.
Sé que és difícil, però ànims. Dic, sé que és difícil, però ànims.
Sí, merci.
Doncs l'Alexia i totes les jugadores, que de fet les tinc aquí davant, mirant com ara es centrea aquest títol de campiones del Sant Joanense en una final que ha acabat amb molt mal marcador per les catalanes.
Molt bé, Xevi, si no hi ha res més, tanquem línies amb Sant Joan de Madeira. Tornes avui mateix cap a Catalunya?
Sí, senyor.
Ara cotxe fins a Porto. I
sí,
després
avui... Avui vull fer un repte que és 24 hores seguides despert, Jo crec que es pot aconseguir.
Sí, home, sí. Per cert, que la setmana que ve te'n vas a Saragossa per seguir la final a 6 de l'Eurolliga femenina de bàsquet amb l'Uni Girona, a veure si tenim sort, i l'Uni pot arribar ben lluny en aquesta final a 6. Hi ha rivals que són de màxima entitat i, per tant, tindrem una setmana maca de bàsquet,
Sí, dimecres hi ha el partit de quarts de final contra el Venècia. En cas de classificar-se, el divendres serien les semifinals, segurament contra el Fenerbahçe, i si ja passen a la final, faig l'aposta que vulguis, gairebé.
Molt bé.
I estem tota la setmana allà a Saragossa.
Gràcies, que vagi bé. Bon viatge
bé.
De tornada.
Merci.
Ja que parlem de bàsquet, Macià a punt d'arribar al descans, Palau Blaugrana, Barça-Bilbao.
Vinga, últims 5 segons, el Barça està guanyant de 18, 41-23, i Parra, que fa l'últim triple, que no entrarà, molt superior al Barça, de moment, culminant una setmana difícil amb dues derrotes europees.
Bé, doncs, 41-23, el cert és que en aquests primers dos quarts el Barça ha estat superior. Sí. Qui destacaries?
Home, Kevin... No, jo destaca... Pater sempre destaca en l'anotació, però Yusuf Ol, amb 7 punts i 5 rebots, avui potser és l'única... l'únic factor diferencial respecte a altres partits, i sobretot que el rival no està ensenyant el seu potencial. A veure si a la segona part s'estreny o no el partit. De moment només té un color, i és el del Barça.
Per cert, ja que estem també parlant de bàsquet, en descans el Palau Blaugrana està guanyant clarament el Barça davant del Bilbao, d'un Targarí, d'en Jaume Pons Arnau. Deixa'm dir que ara comença un partit que és important a la Lliga Femenina de Bàsquet, perquè tenim dos equips catalans que estan lluitant per la permanència, que són la Penya i el Cadí. Tots dos ahir van perdre. Queden ja només, diria que, dues jornades perquè s'acabi aquesta lliga.
Ara t'ho confirmaré. Un parell de jornades, sí.
Dues jornades. Doncs bé, ara comença el partit d'un dels equips rivals, tant de Cedis, del Cadí, com també de la Penya, que és l'Araski.
Ha de perdre l'Araski, sí o sí, la pista del Jairis, d'un equip de la part alta, de la cinquena posició, on ha començat aquest partit.
Recordem ara mateix, la Penya i Cadí fora del descens, que ocupa l'Araski amb 9 victòries. Penya i Cadí tenen 10 victòries. Per tant, ens interessaria una derrota, òbviament, de l'Araski en aquest partit.
I hi ha un partit clau, que és el Cadí-la-Seu Guernica-Biscaia, que aquest partit serà caixa o faixa. És a dir, si el Cadí-la-Seu pràcticament guanya, ja s'assegura la permanència, perquè va guanyar el partit de la primera volta a la pista de Biscaia, per tant, sí, és un partit decisiu per la seva permanència.
Molt bé, a tot això, el tercer del Mallorca, primera divisió davant del Rayo.
El primer gol de Jan Virgili amb la samarreta del Mallorca, 24 de la segona part. Avui és un festival a Mallorca, que amb aquest marcador sortirà dels llocs de descens. Mallorca 3, Rayo 0, ho celebra Son Moix.
I ja ho sabeu, a partir de les 6 de la tarda, transmissió al Tot Gira del partit de la Unió Esportiva Sant Andreu. Avui, si el Sant Andreu guanya, serà equip de la Primera Federació. A la Ciutat Esportiva de València tenim en Francesc Ripoll. Hola, Ripo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui, per fer la transmissió, hem portat el millor dels analistes. Vaja, jo crec que no pot haver-hi de millor, no? El vam tenir a la Copa, en aquell mític partit, històric partit davant del Celta, on vam estar a punt de donar la campanada. Ens va portar sort perquè el Sant Andreu va fer un partidàs, tot i que és veritat que els penals va acabar passant al Celta. Estem parlant d'un mite del Sant Andreu, perquè és el cinquè jugador amb més partits de la història.
Exacte.
Del club. 272 partits vestint la samarreta del Sant Andreu. 8 temporades. Això que ell va jugar a l'Europa, però està molt identificat amb el Sant Andreu. És el Josu Rodríguez. Hola, Josu.
Bona tarda, què tal?
Que el tenim esteu? Encara en actiu, jugant al Badalona i lluitant per pujar a segona federació. Avui heu perdut per això, eh?
Avui hem perdut. Atravessem un mal moment, però queden 4 partits que hem d'intentar pujar directe, que si no, un altre playoff ja fa mandra.
Que avui em permetràs que et posis aquesta tarda la samarreta del Sant Andreu,
sí,
amb permís del Badalona,
sí,
de l'afició del Badalona, sí, perquè tu has jugat molts anys al Sant Andreu i avui és un partit històric. A veure, Francesc Ripoll, molta gent aquí a València ha vingut del barri de Sant Andreu?
La gent, podríem dir, que ha deixat el València que vingui, perquè han donat 150 entrades al Club Valencià cap a l'afició del Sant Andreu, 100 pels aficionats i 50, diguéssim, per familiars, amics dels jugadors. Veig algun altre infiltrat per aquí l'agradaria de la zona local, per tant no et sabré dir exactament. Hi ha 150, tot i que segur que molta altra gent li hauria agradat venir, però farà patxoca igualment, segur.
11, tenim 11 confirmats. En quin juga la Unió Esportiva Sant Andreu?
Sí, un 11 bastant titular i amb una sorpresa, ara l'expliquem. Iñaki li aportaria, defensa de 5 amb Méndez, Andreu, Carlos, Javi Gómez i Lucas Viña. Al mig del camp, Pau d'Arbre i Dani Torices, a dalt, Alexis, Sergi Serrano i Barri. I la sorpresa està aquí perquè no hi ha cap nou pur. És a dir, són tres jugadors que són més extrems o mitges puntes que no pas davanter referència.
Què et sembla l'11 i sense nou pur, Josu?
M'agrada perquè al final, quan jugues contra un filial, moltes vegades has de tenir la responsabilitat de tindre la pilota, i al final doncs aposta per als petits jugons i veurem si aconseguim avui l'ascens a primera res.
València-Mestalla, hauríem de dir que és un rival assequible, el que passa que, clar, és allò una mica, com t'ho diria, enverinat, perquè s'estan jugant la salvació, oi?
Sí, ara mateix estan en zona de play-out, que pels que no estigueu familiaritzats és com una mena de play-off, però per salvar la categoria. És a dir, es juga una eliminatòria i qui la perd baixa, qui la guanya se salva. Per tant, el València sí que és cert que és un equip de la zona baixa, però tant pot perdre d'encaixar 5 gols la setmana passada com fa 2 en va marcar 5 a casa. És a dir, que és un filial, és un equip que no saps per on et sortirà i en cap cas serà un partit fàcil.
Amb qui juguen els valencians?
Mira, Vicent Abril a la porteria, Montferrer, Panac, Wanjala i Marcos Navarro a la defensa, doble pivot amb Lucas Núñez i Mayol, bandes per Rodri i Otorbi a la mitja punta, Víctor, i en punta Mario Domínguez. He preguntat, m'han dit que és un 11 bastant titular.
Val.
Avui el que presenta l'equip valencià.
El Josu diu que sí, ha fet els deures, se l'ha estudiat, sí, el rival.
Si ho diu ell...
Ben preparat, ben preparat.
Sí, sí. L'única baixa que venia a lesió és Marc Jurado, que l'any passat estava amb nosaltres a Sant Andreu, i millor, que no, millor que no jugui.
Està a la banqueta.
Vale. D'acord, d'acord. Per cert, em deies, en Ripo, que ha vingut poca gent del Sant Andreu, perquè són els que ha permès el València. La majoria, jo crec que són al pavelló del Camp del Ferro, on avui tenim pantalla gegant al barri de Sant Andreu, on hi tenim en Pau Masmartí. Hola, Pau.
Bona tarda, David.
Quin ambient tenim per aquí?
Doncs ambientats, això és ple de gom a gom. No hi cap ni una agulla aquí en aquest poliesportiu del Camp del Ferro, molt i molt a prop del Narcís Sala. Ambient familiar, també molts aficionats veterans, i veiem per aquí tots a les graderies. Recordem, mig miler de persones veient aquest partit des d'aquí. O sigui que espectacular, molta expectació pel partit.
D'aquí una estoneta vinc amb tu i a veure si podem sentir una mica l'afició, a veure com estan els ànims. Recordem, és molt fàcil, si guanya el Sant Andreu avui puja. No passa res si avui no es guanya, tot i que ho esperem i ho desitgem, i la festa està preparada per anar a la plaça Orfila i el que faci falta, doncs tindrem encara 3 jornades més, oi, Ripo? Són 3 jornades més per,
sí,
per aconseguir.
Sí, amb aquestes 3 jornades més, això i el Sant Andreu necessita 3 punts.
Molt bé, doncs de seguida vinc cap a la ciutat esportiva de València i de seguida ja ens hi quedem per fer la transmissió d'aquest València-Mestalla, Sant Andreu, avui el Sant Andreu, preparat per tornar a la primera federació, la categoria del bronze del futbol espanyol. Ara, quan falten 11 minuts per les 6 de la tarda, m'entorno al ciclisme, m'entorno cap a Rubé, on avui ha passat això.
Última mitja volta, és l'hora de la veritat, cita per la història, llança Van Aert, se'n va per fora, Pogacar intenta agafar-li la roda, Van Aert, l'home més estimat, que agafa uns metres, atenció que el belga ho té, intenta reaccionar Pogacar, la gent es posa les mans al cap, Van Aert s'emporta la seva primera, Rubé, braç en l'aire, escolteu el públic, és el més estimat, Pogacar haurà de seguir buscant la història perquè avui no ha guanyat, avui Wout van Aert
ha guanyat, Van Aert no ha pogut guanyar el monument que li falta a Tadej Pogacar, de quin ha estat molt pendent l'Isaac Vilalta des del velòdrom de Rubé. Isaac, com l'has vist quan l'has tingut al davant?
Molt cansat, amb els llavis bruts negres de pols, sí, molt cansat, però jo crec que en Pau, amb si mateix, sabent que avui ho havia donat tot.
Molt bé. Què més pots afegir des del velòdrom?
Sí, ara per cert, Pogacar, ara que parlem d'ell, acaba de passar per davant meu perquè surt de les dutxes. De seguida t'explico com va la femenina, que està ja al tram definitiu, però surt de les dutxes i deixa'm fer una pregunta a un fotògraf català que ha estat a dins les dutxes de Rubé. Ja saps que són aquestes tan mítiques, abans ho sentíem amb el Cortina, i Tadej Pogacar ara hi ha entrat pràcticament en solitari. És el Jordi Vila. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Tu has estat a dins fent fotografies i era Tadej Pogacar. No sé si és molt incòmode això, com es fa, perquè deu estar a rebentar de gent allà dins.
Sí, la veritat és que és bastant incòmode, hi ha molt de fotògraf i tenen molt restringit el corredor o corredora i fas el que pots, entre colzes et busques un lloc i si saps on es posarà a la dutxa que es ficarà, tens molt de guanyat perquè et pots situar abans i així no fer tant de colze.
Cara d'empipat avui Pogacar o no?
No, les dutxes almenys no feia gran pipat. Tenia ganes de dutxar-se i anar cap a casa, suposo, però bueno, un lloc una mica raro.
Gràcies, Jordi.
Que vagi molt bé.
Doncs és que és una de les escenes, aquestes dutxes de Rubé. Et deia, s'està disputant la femenina, 16 quilòmetres per al final al Carrefour de l'Arbre, 3 corredores cap de cursa, la victòria està entre elles, 2 del mateix equip, Pauline Ferran Prevot, que va guanyar l'any passat, Marian Vos, probablement la millor de la història, que no ha guanyat mai aquí a Rubé, i Francisca Koch, la campiona alemanya, entre les 3 jugaran la victòria aquí al velòdrom.
Molt bé, fantàstic. Doncs de seguida torno amb tu, Isaac, i ens expliques qui guanya també aquesta París-Rubé femenina, monument del ciclisme també femení. A veure si tenim guanyadora il·lustre per aquesta París-Rubé. Pausa ràpida i ja cap a València per fer la transmissió del València-Mestalla-Sant Andreu.
Catalunya Ràdio,
Som 3CAT.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recarregar, de 8 hores a 5. Del mapa
a... d'escoltar-me a mi cada 500 metres.
De conduir a viatjar.
El canvi és bo. Nous motors, nous dissenys i nou Citroën C5 Aircross des de 26.790 euros finançat amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Brico Depot tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Brico Depot, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb l'enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, Pro. Més a bricodepot.es.
Retards, avaries, accidents...
No saps quan arribes? No pots planificar.
Rodalies acumula incidències dia rere dia.
Dues administracions, una opera en els trens, l'altra gestionant la infraestructura, que no s'entenen.
No s'ha invertit prou en els últims anys.
Cal, com més aviat millor, recuperar aquesta cultura del manteniment.
Un dia més a Rodalies, a veure què ens trobem demà.
Rodalies, la història interminable. 30 minuts, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Am.
Viu a Sant Jordi! Més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Nosaltres, com a periodistes, intentem fer una aproximació el més ajustada possible a la realitat, als fets, però sempre hi ha un petit marge, que és el de la teva interpretació, és el de la subjectivitat.
Aquest diumenge, la periodista Agnès Marquès.
Per què vas decidir ser periodista?
El fet de viure en un lloc on el carrer és tan conflictiu, perquè als anys 80 el carrer a Bilbao era molt conflictiu, quan vius o creixes en un lloc on l'entorn és tan evident, crec que prens consciència molt d'hora de que hi ha un món que s'ha d'explicar.
El divan, el valor de la conversa.
Jo sí que crec que el silenci, això amb els anys vaig a més, el silenci és un luxe.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Hi ha trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
4 minuts i les 6 de la tarda, cap a València, és el dia del Sant Andreu. Aquest any sí, avui ha de ser el dia que fa temps espera l'afició del Sant Andreu. A falta de 4 partits perquè s'acabi la Lliga a la Segona Federació, si avui el Sant Andreu guanya el camp del València-Mestalla, pujarà matemàticament a la Primera Federació, l'última categoria abans de fer el salt al futbol professional. El Sant Andreu és un club històric del futbol català, un club centenari fundat el 1909, que ja sap què és jugar a la tercera categoria del futbol espanyol, l'antiga Segona B, on va jugar per última vegada fa 11 anys, el 2015. I ja fa temps que el Sant Andreu fa bé les coses, empès per una massa social de 5.300 socis, que és l'orgull del barri de Sant Andreu. Avui, València-Mestalla-Sant Andreu. Si guanyem el Sant Andreu, de nou a la Primera Federació. Francesc Ripoll, surten ja protagonistes o encara no?
Encara no, han retirat ja tots els jugadors cap a la zona de vestuaris, a punt de sortir, perquè veig els fotògrafs preparats. Qui sí que és d'allò, que és tota l'afició del Sant Andreu, 150 aproximadament. La zona de la tribuna de l'Antonio Puigades també, déu-n'hi-do, plena. I ara sí, surten els jugadors sobre la gespa. El Sant Andreu jugarà amb la quadribarrada del València de blanc, la seva equipació local.
Transmissió que farem amb Francesc Ripoll i amb el Josu Rodríguez, tot un mite del Sant Andreu, i també amb un ull posat al poliesportiu del Camp del Ferro, al barri de Sant Andreu. Pau Mas Martí, com estan els ànims per aquí?
Doncs està bullint això, és una caldera, banderes amunt, bufandes, tots vestits de, amb la quadribarrada, i som aquí amb el José, un aficionat del Sant Andreu. Com està?
Hola, Brata, bé, molt bé, molt bé. Aquí esperant a veure el partit, a veure si avui aconseguim l'objectiu de pujar.
És soci, vostè?
Sí, sí, soc soci des de fa 33 anys.
Ostres, doncs així va viure l'últim ascens, el de fa 18 anys.
Sí, 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 vaig viure, sí, sí.
El recorda?
El recordo, i recordo també el viatge a Ponferrada, que no van aconseguir pujar, però, bueno, tinc el número 76, em sembla, soci. Sí, molt, 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 molt baix.
I les sensacions per avui?
Home, després de la ratxa que porta l'equip, jo penso que avui es pot guanyar. De totes maneres, encara que avui no s'aconsegueixi, encara tenim 3 jornades més per aconseguir-ho. Però esperem tots, jo crec que tothom espera que avui sigui el dia.
Doncs ja heu sentit el José, un soci mític, podríem dir, d'aquest Sant Andreu. Xiulets ara aquí al pavelló perquè surt l'alineació del València.
Bé, doncs també empenyaran des del poliesportiu del Camp del Ferro, en aquest barri de Sant Andreu, on hi haurà aquests 500 aficionats del Sant Andreu amb protagonistes al terreny de joc. De seguida vaig amb les notícies i vaig amb la transmissió del partit, amb la Berta Torrades ens actualitza com estan les coses, però abans, Ernest Macià, explica'm com està, ja tercer quart en marxa, el partit entre Barça i Bilbao, Lliga CB de bàsquet. Macià.
Sí, resumint, dic que està molt bé, 44-25. El Barça manté aquests 20 punts de diferència de mitjana, de manera que bé, de moment, un avanç.